I hem arribat a les 9 repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. En aquesta hora està previst que el primer tinent de balla de l'Ajuntament de Palma, Javier Bonet, visiti l'antiga presó de la ciutat. Allà, a primera hora, hi ha començat el procés de desallotjament de les més de 200 persones sense llar que hi viuen. Fins demà es faran controls per fer un cens i divendres se'ls lliuraran notificacions de desnonament. I anem ara en directe. Caterina Bain, bon dia.
Bon dia, Xies, i mentre esperam ja els detalls d'aquesta compareixença, com deies, aquí just a la porta posterior, la porta d'accés posterior de l'antic centre penitenciari enmig d'un gran desplegament policial, com us explicàvem a primera hora del dematí, totalment acordonat, continua encara aquesta identificació, aquest degoteig per elaborar un cens. Les persones que hi malviuen han pogut parlar, de fet, amb algun d'ells, no tenen ni aigua corrent, ni tampoc a electricitat, amb una situació que vos hem descrit d'extrema vulnerabilitat. Els escoltam. Són Moisés, de Colòmbia, i Miquel, de Palma.
Y no tengo vivienda propia, no tengo vivienda de ir. Es incómodo. Disculpa. Pero es verdad lo que está pasando, pero nos tiene el gobierno actual, nos ha tenido abandonados. Sin vivienda, muchas personas están allí viviendo.
Me he separado de su dona, fa 6 años vaig estar aquí, y bueno, hi havia menos problemas, no había delincuencia cap ni una, a veure que hi havia més gent espanyola i mallorquina, però bueno, pues tot s'ha mesclat i tal, i se pensa que tot és cachondeo, no vol dir, també hi ha de bona gent, lo que pagaban justo por pecadores.
Gràcies, Caterina. I la boira ja ha començat a escampar en alguns punts de les illes que avui s'han despert de nou amb poca visibilitat fins a les 10. Es manté actiu l'avís groc per aquest motiu a bona part de Mallorca i de Menorca, però a Eivissa on hi ha hagut problemes amb el trànsit aeri. En aquesta hora ja són diferents els vols desviats o retardats amb sortida o destinació a l'illa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. En concret, un vol que ha sortit de Barcelona a primera hora amb destinació a Eivissa ha estat desviat de tornada i un altre procedent de Palma està previst que arribi amb una hora de retard. Els vols amb sortida de l'illa estan patint demores també de fins a una hora. La boira afecta el trànsit viari, ja que en algunes vies de l'illa la visibilitat és molt reduïda en aquesta hora.
I els dos assassins de Matilde Muñoz el juliol passat a Indonèsia han estat condemnats a 18 anys de presó.
Durant el judici, un treballador i un exempleat de l'hotel on s'allotjava la dona, de 72 anys i resident a Mallorca, van admetre que havien entrat a robar a la seva habitació. Va ser en aquell moment quan la van matar.
I aquesta matinada ha arribat una nova embarcació irregular amb 30 persones a bord a l'est d'Eivissa.
Se suma les 10 barques que van arribar ahir amb un total de 180 persones a bord. La majoria de les embarcacions han estat localitzades a Formentera, una en Aigües de Cabrera i una altra al sud-est de Mallorca. En una d'elles, el patró ha estat detingut.
I una dona ha interposat una segona denúncia contra l'exportabou de sumari Íñigo Errejón per presumpta agressió sexual l'octubre del 2021. Segons el text, varen quedar i ell la va obligar a mantenir relacions sexuals després d'haver-la intimidat.
La denúncia indica que després de diverses trobades, Errejón li va proposar anar a una festa a Móstoles on varen beure alcohol i consumir cocaïna. Va ser llavors que l'exportabou de sumar va tenir comportaments que la dona interpreta com a controladors, gelosos o possessius. Varen tenir relacions sexuals i després, de camí a casa d'ell, la va obligar a tornar a mantenir relacions sense consentiment i li va dir que si cridava o resistia seria pitjor.
Amb aquest apunt arribem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon dimecres.
Més informació a ib3notícies.com.
La informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la una del migdia. El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts sense tant jornada de dimecres, de nou en presència de boira, sobretot a primera hora del matí, teníem boira ben espessa a diferents indrets de les nostres illes, tot i que hores d'ara ja comença a escampar. Continuen, això sí, els avisos grocs fins a les 10 al Llevant, al sud interior de Mallorca i a tota l'illa de Menorca. Recordem que ahir va afectar el trànsit aeri, va causar la cancel·lació de 4 vols interilles, desviament també de 4 més des de l'aeroport d'Eivissa i avui sembla que també estan patint algunes incidències en aquest darrer aeroport. Actualitzarem tota aquesta informació a mesura que avanci el programa, així que pendents del temps i sobretot dels retards que està generant encara aquesta boira. Avui l'imatge del dia, la de l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha començat a primera hora el procés per desallotjar les prop de 200 persones sense llar que resideixen en aquesta antiga presó. Fins demà continuaran els controls policials, se farà un cens i també es procedirà a tapiar tots els accessos.
Així és, Marta, bon dia, i divendres es lliuraran les consegüents notificacions de desnonament. Compartim, com dèiem, algunes imatges d'ahir mateix, d'ahir cap vespre i hora baixa, i estem pendents de rebre les imatges d'avui. L'Ajuntament fa temps que denuncia que les prop de 200 persones que hi viuen ho feien en condicions insalubres. Aquesta situació es podria haver accentuat o accelerat pels fets del cap de setmana passat, recordem-ho, quan es van produir diversos incendis entre les escombraries que hi ha acumulades a l'antic recinte penitenciari. En un d'aquests, de gran magnitud, els bombers varen haver de salvar o de rescatar a 4 persones. El primer tinent de Valdia, Javier Bonet, diu que els serveis socials els han oferit alternatives d'habitatge al seu abast i reclamen col·laboració a altres organismes.
Avui és dimecres, ahir també va ser notícia i avui continuarem actualitzant totes aquestes xifres. Ens referim a l'arribada de migrants a les nostres illes. Xisco, bon dia.
Bon dia, Marta. Així és, ahir dimarts es comptabilitzaren l'arribada de 10 embarcacions amb un total de 180 persones a bord. La majoria de les barques varen ser localitzades a Formentera i una en aigües de Cabrera. Avui de matí també tenim constància de noves arribades. A les 2:30 d'aquesta matinada s'ha procedit al rescat d'un total de 30 persones d'origen subsaharià a 44 milles a l'est de l'illa d'Eivissa. Les embarcacions d'aquest dimarts i dimecres se sumen a les 5 que varen arribar a les Balears dilluns amb 85 persones a bord, 3 a Formentera, una a prop de Cabrera i una altra a Eivissa. En total, 272 les darreres 48 hores. D'aquests, el manco 15 són menors. Enguany han estat localitzades a les Balears 32 barques amb un total de 567 migrants. Serà un dels temes que abordarem avui a la nostra tertúlia d'actualitat.
En crònica de successos, també, Joana, ahir un incendi causat per una crema de rostolls controlada va acabar en una tragèdia.
En tragèdia, Marta, sí, és un home de 78 anys ha mort o va morir mentre duia a terme una crema de rostolls, en principi controlada, que havia derivat en un petit incendi forestal a la zona d'Esgot Blau, en el terme municipal d'Escorca. Es tractava d'una crema controlada que s'havia notificat al govern. L'incident hauria començat amb un foc que s'ha declarat al voltant de les 12:50 d'ahir, amb índex de gravetat zero, ja que la crema agrícola havia afectat una zona forestal. Fins allà es varen desplaçar efectius dels parcs de bombers de Mallorca, de Solla i també d'Inca, juntament amb Libanat. Una vegada extingit el foc, es va trobar el cadàver d'aquest home, com deim, de 78 anys.
Són ja quasi les 9 i 9 minuts. Moment per la reflexió, per la nostra frase del dia.
I de la frase d'avui és d'Oscar Wilde, l'escriptor i poeta irlandès, que un dia va dir que si passes temps amb animals, corres el risc de ser millor persona.
Gran frase del dia, la frase que tenim...
I nosaltres, que som tan pet-friendly...
Som unes persones es nostra, meravelloses. Estava feta per nosaltres, sens dubte. De què parla tothom en aquesta jornada de dimecres?
I de Marta, ja fa dies que tothom parla d'una monaia abandonada per sa mare i que s'ha fet viral perquè ha cercat consol a un peluix que, per cert, s'ha esgotat a tots els establiments.
Mi mono a medio y yo viajamos con la esperanza de ver a mi mamá. Corremos aquí, saltamos allá.
Poden dir que aquesta petita moneda ens ha robat a tots una miqueta el cor. La imatge d'ella arrossegant un peluix que li varen donar als seus curadors ha fet la volta al món. Clar, les xarxes es van plenes de missatges, de reels, d'stories, explicant una mica aquesta història, que allò que la caracteritza és que té molta tendresa i ha fet que la gent tornés una mica boeta, diu aquest guió. Tant que hi ha hagut tantes visites i coes al zoològic que ja estan pensant en traslladar el petit la petita moneda per evitar tanta saturació. Vivim una època on tot es viralitza, la identitat, la tendresa, l'abandonament, la diferència, i nosaltres, com a bons humans, ens hi tiram de cap. La gent no vol només veure la moneda, vol el record, el peluix, la foto, el reel i, si pot ser, la sensació d'haver participat d'aquest trending topic. Què trobeu de tot plegat, companyes?
Que és un caramull de temes en només un, per jo, perquè tenim, per una banda, l'abandonament dels animals, que no deixa de ser curiós, no? A vegades que rebutgin els seus fills, en aquest cas, la tendresa del peluix, però també tenim la part del fenomen viral, perquè, clar, la darrera hora és que se demana que se traslladin aquesta moneda a un altre zoo, precisament també per l'aglomeració de gent que hi va a veure-la.
Hi ha agrupacions animalistes que han demanat que reduguin una mena de santuari perquè pugui estar tranquil·la i el manco, aquesta moneda, descansi. És cert que tot se viralitza, és cert que molta de gent ara vol comprar aquest peluix, però, clar, vivim en aquesta època, Joana Maroto.
Sí, i jo fent referència en aquesta frase del dia que has triat o com triat, si passes temps amb animals, cols el risc de ser millor persona, diré o afegiré que si passes temps pendent del mòbil, de les xarxes, de la viralització de les coses, cols el risc de tornar beneit. O sigui, directament, perquè crec que tots...
Són les 9 i 11 minuts i ja fent amics al dia.
No li puc donar més raó avui a Joana Maroto.
Molt bé, direcció també dona suport en aquestes declaracions.
Sí, perquè a més crec que mos hi hem d'incloure tots, perquè tots, d'una manera o d'una altra, acabam amb alguna cosa que mos interessa o que mos passa per davant, seduint, emocionant, i el que tu deies, que tot se viralitza, la tendresa, o tot se comercialitza, no sé com ben bé...
Però tu que te crida més atenció, que s'hagi esgotat el peluix, que la mare Moneda hagi rebutjat en el seu fill, la gent que se fa fotos...
Un moment, que la Moneda mare hagi abandonat a la criatura...
És normal, en la natura, a vegades
molt,
passa.
És molt trist, sí. Però és molt normal, per ventura.
Exacte.
Aquesta Moneda era mare primerenca, o la primera vegada que tenia una criatura, no l'ha sabut cuidar, però... Clar, en el final, aquesta moneda petita ha rebut el rebuig de tota la comunitat, de tots els seus companys.
Que no li falti el seu peluix.
Mica en mica s'ha hagut d'anar, no només consolant amb el peluix, sinó relacionant amb els altres micos que hi havia en aquest zoo. Això no deixa de ser una cosa que pot passar en el món animal, però...
I que és cosa dels etòlegs. Ja s'encarregaran ells d'investigar aquest comportament.
Mira, i que els curadors li han duit un peluix i estan una mica observant com se va relacionant i espavilant aquest animalet.
El passatge per tot.
Que pena en fa, sí. Bona fa a tots. Però pens que en el final, fins i tot, les coses que mos toquen el coret se converteixen en això, no?, en moneda de canvi, perquè tinguem 100 likes a Instagram.
I després ja no deixa de ser cridaner la cua que hi ha per fotografiar-se, per accedir al recinte. Això ho hem vist, sobretot en els jocs que s'han fet virals, a vegades un mural, un grafiti, quan se fa viral un lloc en concret d'una ciutat, en aquest cas, mireu, ha estat aquest zoològic, la quantitat de coes, de gent que torna boata, que espera, que aguanta hores, simplement per una instantània, simplement per dir, he estat allà, ho he viscut de prop, ostres, que també és un punt...
Les coes, per definició, me fan peresa. Ho dic perquè quan hi ha coa, procuro no anar-hi. Això no vol dir que des d'aquí siguem millors que ningú, perquè nosaltres no haguéssim anat a veure sa moneda, però és cert que l'imatge és una mica tendre. És a dir, tu...
Home, si t'agafa a prop, sí.
Primer criticam i després haguessis contribuït a la massificació del zoològic.
Però per ventura una Marta hagués anat en el zoològic i no hagués fet fotos, ni l'hagués pujat a les xarxes, ni hagués esperat que la gent li hagués fet un 100 likes.
Que per principis no vaig ni a zoos, ni a aquàrium, ni aquest tipus de... Això és veritat, o sigui, aquest dubte que hi anés. Però sí que és vera que no deixa de ser cridaner i que és curiós, no passa tots els dies, però com hem dit, té com a molts de vessants aquesta notícia. No sabem
jo és per... que per principis, com deies, procuro no penjar coses d'entrada. No! Crec que qualque vegada, per feina, mos haurem sumat a qualque trend, però d'entrada, a mi, haver de fer coses per penjar-les, me fa molta peresa. Són d'aquelles persones que va a pocs concerts perquè no m'agraden les massificacions, però quan vaig en el concert, procur mirar el concert. No el mira a través del visor del meu mòbil.
Fa, sinó que vigilin les xarxes socials de Xisco Nadal, també de Joana Maroto i d'una servidora, perquè no trobaran ni menús, ni plats exòtics.
Nosaltres miram molt.
Voyagers. voyagers. Ens podem definir com a voyagers.
I també nosaltres al cinema, a qualque banda, anem a menjar. I anem a visitar, i anem a experimentar, però no a documentar-ho. Supos que no tenim ànima de documentar-ho.
No, però ara, no me sortiria bé sa foto.
Tu no. Deies...
El manco a mi no.
Tu deies...
No vull entrar dins d'aquest carreró que acabes d'obrir, no hi vull entrar.
És que s'han de fer bones fotografies per poder exhibir-les.
Exacte. No, jo anava a dir que, és vera que, per exemple, quan jo vaig a un concert, moltes vegades m'ho qüestiono a mi mateixa. Jo no puig res a lo millor xarxes, però clar, vull guardar aquell moment que m'està agradant tant. I després dic, ai, per què he de gravar? Si allò que he de fer és gaudir...
Quantes vegades has mirat aquests vídeos?
Mai.
Jo tinc
no,
que és mòbil.
No, sí que els mira. Sí? Jo sóc un poc friqui amb això.
Sí. Tu sos única, estimada, perquè jo tinc que és mòbil.
I jo sí que t'he sentit que el gravis.
Ple de vídeos de sopars de Nadal, d'aniversaris, de vacances, de gent que grava, no sé per què, la gent gravant els rellotges aquests que fan coses quan vas per Europa. Típic, jo què sé, la plaça de Múnich n'hi ha un, que surten com a tres pepos que s'arremenen. La gent gravant allò. Jo tinc aquest vídeo perquè me'l varen passar, perquè gravava la gent en qui anava de viatge. Jo he tornat a mirar aquest rellotge. No, jo hi vaig anar i ja ho vaig veure. Hi ha coses que no les entenc. Jo aquests fenòmens m'acosta arribar-hi, però també pot ser perquè som una persona vella. Jo som un home del segle XIX. Jo som un home del segle XIX, no me cansaré de dir-ho.
Segurament va, és una qüestió generacional, també.
Totalment.
Ja vos havien dit que no era només la moneda punxa en si, sinó el debat que podia generar. Aquí hem fet un petit tast. Sí, un petit tast de només uns minuts, però a partir de les 11 abordarem aquesta i altres qüestions. Per cert, vos parlàvem abans de l'arribada d'embarcacions. Podem notificar una darrera, en aquest cas ha estat just fa poques hores, a les 6:30 del matí. S'ha procedit a interceptar un total de 15 persones d'origen magrebí, en aquest cas ha estat a la zona de Pilar de la Mola de Formentera i ha intervingut l'unitat de seguretat ciutadana de la comandància, la UCSIC. És una darrera hora aquesta arribada, 15 persones més que se sumarien al balanç d'aquestes darreres 48 hores. 9:16 en la bona companyia de Facu Tenagli, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Anas Barnissú i Yolanda Ruiz. Començam el dimecres.
Dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
Són les 9:17. Comença la nostra tertúlia. Començant per saludar els companys que avui analitzarem amb ells tota l'actualitat d'aquest dimecres, els missers, en aquest cas, avui tenim dos, Joan Carles Rodríguez Tur, bon dia.
Què tal? Bon dia i molt emboirat, eh?
Sí, també, perquè ara ho dèiem i ho avançàvem amb els nostres companys dels serveis informatius, que precisament ha hagut alguns retards, incidències a Eivissa, o sigui que me confirmes que el manco a l'illa sí que heu despert amb bancs de boira ben considerables, veritat?
Sí, efectivament. Molta boira, Santa Etruri, Sant Rafel, tota la zona centre, però res, això a primeres hores del matí ja escamparà i podrem seguir fent vida normal.
Sí, ja són pràcticament 48 hores seguides d'aquesta boira intensa. Com dèiem, avui estirem pendents, sobretot si hi ha alguna incidència més a l'aeroport, en el trànsit, en els vols. Continuem saludant els companys Eduardo Luna, en aquest cas aquí, als estudis de Palma. Bon dia.
Què tal, bon dia.
I la periodista Angie Galvin. Bon dia,
Angie. Bon dia.
Mireu, en aquests moments s'està procedint el desallotjament de les prop de 200 persones sense llar que resideixen a l'antiga presó de Palma. Fins demà es faran diferents controls policials. Se farà també un cens i després es procedirà a tapiar tots els accessos. El consistori fa mesos, no és d'ara, que té previst recuperar el control d'aquest edifici abandonat, però clar, ara podia haver-se precipitat o podia haver-se accelerat, perquè recordeu, aquest cap de setmana ha hagut una sèrie d'incendis. En un d'ells, de gran magnitud, els bombers van haver de rescatar fins i tot a 4 persones. Tot d'una que tinguem les imatges de la jornada d'avui, les compartirem amb els espectadors. Aquestes són de la darrera hora del dia d'ahir. I, clar, la primera pregunta que ens fem, i aprofitem que avui també tenim dos missers, començaré per voltros,
s'inicia un desallotjament, que s'havia notificat. A partir d'ara s'elaborarà un cens per comptabilitzar totes les persones que hi resideixen i després se lliuren les notificacions de desnonament a totes aquestes persones. En aquest cas, Eduardo, a les més de 200, aquest és el procés.
Sí, bueno, no, le podemos llamar desahucio, desalojo, lo que sea, pero realmente lo que se está haciendo es un control de acceso para ver qué personas están allí, tener un censo de qué personas se pueden reubicar y qué personas tienen que abandonarlo, y al final el objetivo es por un tema de seguridad. O sea, en principio parece que el ayuntamiento había preferido instar otro tipo de acciones, pero está cambiando un poco la tipología de personas que están residiendo allí y se está viendo en las actuaciones policiales, más de 300 en esa zona, incluidas las zonas colindantes, y esto lo que ha llevado al consistorio es a decir, oye, mira, ya por un tema de seguridad vamos a ponerle medida. Lo que pasa es que para poder desalojarlo finalmente, para que sea un desalojo efectivo, necesitan mandato judicial. Entonces esto es un proceso que ahora puede iniciar el ayuntamiento, que puede identificarlos, que puede incluso darles un plazo para que se vayan, pero si realmente no se quieren ir, esto, la única salida que va a tener es ir a un juzgado y pedir el desalojo judicial para poder hacerlo por la fuerza, pero ya digo que no va a ser un trámite fácil.
No serà un tràmit fàcil ni molt manco, i després també mos venen altres alternatives, altres preguntes, sobretot, i és la part emocional de tot això. Illa de Mallorca, impossibilitat d'accés a l'habitatge, parlant de 200 persones, quines seran les alternatives? Ja sé que és una pregunta que no tenim les respostes nosaltres, però vos la trasllat, Joan Carles, en aquest cas, una pregunta d'humanitat, no? Què passarà amb totes aquestes persones?
Bueno, aquí, lògicament, els serveis socials de Palma hauran de, una volta hagin procedit a la identificació de les persones que allí també, esperi que no hi hagi cap menor, però en cas de que hi hagués algun menor o alguna persona en una situació de vulnerabilitat, algun ancià o alguna persona major, alguna persona amb algun problema físic, els hauran d'identificar, els hauran d'atendre, el que efectivament trobar per 200 persones allotjament a Mallorca a un moment on el mercat de la vivenda està tan tensionat, lògicament no serà fàcil en qualsevol cas. L'alternativa no és que es quedin allí, l'alternativa no és que segueixin produint incidents i l'alternativa no és que segueixin ocupant de manera irregular un espai públic, un espai que li pertany a l'Ajuntament de Palma. Per tant, aquest desallotjament, com bé indicant n'Àlvaro, finalment es parla que s'hagi de procedir d'Eduarda, perdó, que s'hagi de procedir amb un mandat judicial, que serà un procediment que com a mínim durarà un any, si en cas de que no se'n vulguin anar, en cas que se'n vulguin anar i accedeixin a abandonar allò, no hi ha cap inconvenient ni un. Aquí també hi haurà un matís de si és una vivenda o no, perquè amb això qui sap jurídicament hi podran jugar una mica els missers, com deies els mallorquins, que se n'encarreguin del cas.
Angie, des de quina vessant vols analitzar aquesta, que és sens dubte la imatge del dia?
Bé, jo entenc la sensació d'inseguretat dels veïnats, de la banda de la gent que malviu allà, perquè dic que hi ha gent que viu a l'antiga presó és incorrecta, perquè qualsevol que hagi vist les imatges amb els llits al terra ja només és una qüestió d'inseguretat que pot haver-hi incendis, com ha hagut recentment, sinó també una qüestió d'inseguretat per a aquestes persones. I l'Ajuntament diu que no ha identificat cap menor, però tu vas i fas reportatges allà i sí que n'hi ha menors, no? No vull dir que l'Ajuntament no digui que no n'hi hagi, però que no n'ha identificat encara. A mi em sembla un drama social i té molt mala solució, perquè l'exemple d'Eivissa, que Eivissa quasi sempre...
Refereixes a Can Roba.
Sí, m'ho sabeix d'exemple. Can Roba era com un espai de barraques d'Eivissa, no? Un poblat de barraques que es va desallotjar perquè era propietat de diferents persones i una d'elles estava jugant il·legalment per 600-700 euros un tros de terra perquè les persones poguessin plantar allà una tenda de campanya. Es va desallotjar, es va crear Can Robadors, ja era Can Robadors, que es crearà Can Roba 3. Vull dir, aquestes persones han d'ocupar un altre puesto, perquè és impossible, com bé comentaves, company, donar una alternativa habitacional per 200 persones. 200 persones segons l'Ajuntament, perquè ells diuen que són més. És a dir, jo he llegit avui un reportatge de l'última hora que ells xerraven que són gairebé 400. Vull dir que tampoc és que tenim un cens en concret.
Perquè no tothom resideix tot el temps, no?
Efectivament.
Persones que resideixen de forma itinerant, en aquest cas.
Efectivament. I clar, l'Ajuntament ha comentat que està xerrant amb el Bisbat de Mallorca, està xerrant amb altres entitats per intentar trobar una alternativa, però ara de moment el que tenim sota la taula és una cenitza, un hostal. Clar, qui agafarà aquesta alternativa? El més previsible és que aquestes persones es neguin a abandonar el local i que el procés judicial, sense que tot es dilati.
A ver, al final de lo que se trata, yo creo que es un poco de conjugar los derechos, ¿no? De conjugar el derecho de los vecinos a poder estar tranquilos y a no tener incidentes de este estilo en su barriada y además cerca de su casa, y por otro lado de las personas que efectivamente pues necesitan tener una vivienda y hay que darles una solución. Y aquí yo creo que el llamamiento es, vamos a decirlo, intergubernamental, ¿no? O sea, no solo es el ayuntamiento, tiene que ser el Consejo de Mallorca, también tiene que ser delegación de gobierno. O sea, al final, si tenemos a 200 personas o 200 y pico, las que sean, que tienen vamos a decirle su residencia, porque estoy contigo, no se le puede llamar ni vivienda, si has visto, las instalaciones son dantescas, hay que darles una solución. Pero también, ojo, que no todas las personas que están residiendo allí son personas vulnerables, que no tienen sitio donde ir, tal. Hay un pequeño, que es por donde apunta la policía, hay un pequeño foco delincuencial ahí, que es lo que está haciendo que los incidentes más graves estén sucediendo más rápido en el tiempo. Y este es el problema grave de esa zona.
Però imagina't si ja, bueno, que també s'ha comentat en aquesta casa el cas de la dona que vivia amb els seus dos fills a un local abandonat del Bisbat de Mallorca. Si ja amb una sola persona, amb dos fills, ja el Bisbat de Mallorca té dificultats i ha iniciat el procés de desnonament, entre cometes, perquè és un local abandonat, no és un habitatge, no? Però, bueno, per direm desnonament perquè la gent mos entengui. Si ja és difícil trobar una solució per una sola persona amb dos fills menors, imagineu-vos per trobar solució per més de 200 persones que tampoc no viuen en una casa, sinó que viuen en una antiga presó. Per tant, és una situació molt, molt complicada que probablement el que farà, si es desnona aquestes 200 persones, és que aquestes 200 persones ocupin altres puestos, sí, per poder viure.
Jo, Angie, sabes que te respeto muchísimo, pero me niego a hacer un paralelismo entre una persona, una mujer, con dos niños, que por un tema sobrevenido ha tenido que meterse en un sitio en concreto y que está intentando sobrevivir de cualquier manera, y un gueto como es el de la cárcel de Palma. Son cosas totalmente distintas y el perfil criminológico es absolutamente distinto. Y tenemos que hablar de perfiles criminológicos porque al final los dos contravienen la ley. Pero uno lo hace por un tema de fuerza mayor, o yo entiendo que es por un tema de fuerza mayor, y los otros están en un gueto delincuencial. Para mí, la diferenciación es importante.
Sí, sí, son dos perfiles diferents. El que volia comentar, perdona si no m'ho he explicat bé, és que si ja és difícil resoldre un cas...
Ah, sí, eso sí.
Resoldre 200 casos o 300 casos és molt més complicat, però sí, o sigui, evidentment és el perfil es diferent. Sí, sí.
Abans d'anar a publicitat, darrera intervenció, Joan Carles.
No, jo estava aquí absort, escoltant i gaudint d'aquestes intervencions dels meus companys, però efectivament, en qualsevol cas, si allí el que es tracta és que és un focus de delinqüència i està causant problemes de seguretat també en els veïns, hi haurà altres raons, no només jurídiques, per procedir en aquest desallotjament. I com deia, si no es pot demostrar que efectivament sigui la residència habitual d'aquelles persones, molt difícilment un jutjat els declararà com a persones vulnerables. En qualsevol cas, l'Ajuntament, el que també tenís aquesta vessant humanitària que pensava, que mencionaves tu, Marta, i veure si hi ha persones que siguen realment vulnerables i mirar de quina manera s'han d'atendre, especialment si hi ha menors, com confirma en Angie, si efectivament hi ha menors, aquestes persones sí que hauran de ser ateses per serveis socials de l'Ajuntament. Qualsevol cas, els desallotjaments van per a largo, són complicats, i més en un cas on hi ha 200 persones que, imagino, no posaran fàcil a les autoritats.
I s'acaba trobant la solució? Perquè tu posaves l'exemple de Can Roba, o Angie ho plantejava, no? I ja que aprofitam, Joan Carles, tu com a coneixedor, no, del tema, recordem els oients i espectadors que Joan Carles ens escolta i ens atén des de l'illa, des d'Eivissa, s'acaba solucionant o simplement se trasllades problema de lloc?
Idò, mira, en el cas dels assentaments, que és una realitat que ens ha impactat a Eivissa especialment durant els darrers anys, algunes famílies d'aquests assentaments se n'han anat a la península, altres han estat ateses per serveis socials de l'Ajuntament, però en qualsevol cas, el que no és tolerable i el que no és acceptable és que es permetin aquests assentaments, no només per riscos que generen a nivell de salubritat, d'higiene, de seguretat també, sinó per la tremenda imatge que es dona no a l'exterior, sinó a l'interior, de, miri, escolti, que no té cap conseqüència, que això no té cap problema. No, no mos ho podem permetre, cap tipus d'assentament, i s'ha de lluitar contra la proliferació d'assentaments il·legals, per descomptat, tenguent-se vessant humanitària d'atendre especialment a menors i persones vulnerables per part de serveis socials, però la gent no ha d'entendre que l'assentament i aquesta pràctica és algo viable i és algo acceptable i és algo tolerat per l'administració.
Són les 9:29, si me permeteu, escoltam uns consells al bisturí i tot d'una reprenem aquesta tertúlia.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día son los llamados Therian. Esos animales que se disfrazan de seres humanos para convencerte de que no lo son. Esos animales que se visten de la especie a la que pertenecen sin disfrazarse. Donde los animales no los reconocen y los seres humanos intentamos no reconocerlos. Incidente en directo en IB3. Lo ha colgado La Casa. Búsquelo. Un supuesto Therian irrumpe con insultos de perro Sánchez, hijo de puta y gestos obscenos. Eso dice la noticia. Un Therian. Un ser humano que se identifica ocultando su rostro y manipulando su identidad. Una cabeza de caballo de esas con las que la mafia italiana señalaba sus miserias. Un mono como el que se ha hecho viral estos días. Donde no es que no haya madre que no lo quiera. Es que se duda de que tenga. Donde siquiera tiene amo que le levante la pata. La invención que incluso llegaba ayer al Parlamento es identificarse con algo antes de identificarse con alguien. Saber qué eres sin saber quién eres. Porque identificarse con un animal es sobre todo hacerlo con quien no necesita identificarse para tener identidad. Ser un perro o un cerdo escasamente, simplemente porque no llegas todavía a ser humano. La grandeza de la libertad de expresión no es que una bestia se identifique con un perro. No es que una ameba, un oligofrénico, insulte gravemente al presidente del gobierno, al señor Sánchez. La grandeza de ser libre es poder no identificarse con esa gentuza que no tiene cabida en el grandioso mundo animal. Y ya mañana, siempre mientras ladren, más. You ain't nothing but a hand dog.
Avui, 31 minuts, continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió i a la nostra tertúlia repassant l'actualitat d'aquest dimecres en la bona companyia dels missers Joan Carles Rodríguez Tur, Eduardo Luna i la periodista i directora del diario.es, Angie Galvin. Estava actualitzant les arribades d'embarcacions perquè sí que és vera que cada vegada i sobretot les darreres 48 hores ha estat un allau molt considerable d'arribades de migrants. Ahir dimarts se comptabilitzaren l'arribada de 10 embarcacions, la darrera era de matinada, amb un total de 180 persones a bord, la majoria de les barques localitzades a Formentera, una en Aigües de Cabrera, en una d'elles el patró va estar detingut, segons ha informat delegació de govern. La darrera arribava de vespre, 10:20 també, i avui ens consta l'arribada de a les 5 de la matinada de 86 persones a bord, 3 a Formentera, una a prop de Cabrera i una altra a Eivissa. Perdó, les embarcacions d'aquest dimarts se sumen a les 5 que varen arribar a les Balears dilluns, amb aquest 86 persones a bord. Costa perquè cada vegada s'estan actualitzant i arriben darreres embarcacions, però sí que podríem parlar de 272 les darreres 48 hores. D'aquestes, al manco, 15 són menors. O sigui que ha estat uns dies de bon temps, recordant, perquè aquestes calmes probablement han propiciat aquesta arribada de migrants després de setmanes en què pràcticament no hi havia moviment, però el dia de dilluns, el dia de dimarts i ara ja començant el dia d'avui, estan arribant moltíssimes embarcacions que posen de nou el focus o el problema sobre la taula, no? I aquí també podríem analitzar-ho des de diferents vessants. Hi ha una ruta balear o no? De moment no està reconeguda. Com abordar aquesta situació, Angie Galvin?
Sí, i moltes d'elles han arribat a Formentera, una illa amb una infraestructura mínima que gestiona com pot el flux migratori cap a les Balears. És una llàstima perquè cada cop sembla que comença més aviat el flux migratori cap a les Balears de Sargèlia. Ja estem a finals de febrer i tenim aquesta arribada de pasteres i de persones. I el que jo crec és que tornarem a tenir un any rècord en l'arribada de persones per la via marítima. L'any 2025 ja vàrem tancar l'any amb una xifra rècord perquè fa l'arribada de pasteres i persones van ser unes 7.321 migrants que van arribar en any rècord. I el que passa any rere any és que cada vegada assolim més aviat la xifra de l'any anterior. És a dir, per exemple, a l'octubre d'enguany probablement tindrem ja les 7.321 persones que vam tenir durant tot l'any sencer 2025. I també una ruta que és bastant mortífera, perquè una de cada tres persones que varen arribar, que varen morir arribant a Espanya en passera, va ser a la ruta Argèlia-Balears. Vull dir que el bon temps afavoreix, però que és una ruta molt mortífera.
Actualitzem les darreres informacions del dia d'avui, parlant de dimecres, dilluns i dimarts, dies de molt de flux, perquè comptàvem que havien arribat 10 embarcacions, però just en el dia d'avui, només la matinada d'avui, parlant de les 2:30, s'ha procedit al rescat de 30 persones d'origen subsaharià. Això ha estat a 44 milles a l'est de l'illa d'Eivissa. Ha intervingut Salvament Marítim. I després, a les 6:30, o sigui, fa només 3 hores, aquesta darrera, que en aquest cas parlam de 15 persones d'origen magrebí a les zona del Pilar de la Mola de Formentera, i ha intervingut la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. O sigui que aquestes dues darreres, el dia només ha començat, podria la xifra, evidentment, ser superior. Eduardo.
Yo creo que era lo previsible, ¿no? En cuanto el mar se ha calmado, pues han empezado a llegar las pateras, y parece que esta situación no va a mejorar. Mientras tengamos calma, como decía, pues yo creo que seguiremos viendo estas llegadas. Lo que hemos vivido hasta ahora ha sido un espejismo. Esta calma la ha dado la meteorología. Todo sigue igual. No hay políticas de inmigración, no hay recursos, y encima ahora quieren pues aprobar este Real Decreto de regularización masiva, que al final, sin saber ni cómo lo van a hacer ni qué requisitos va a tener, para mí lo que sí que va a ser, y que me lo expliquen si no es así, es un efecto llamada, porque va a poder pasar que en este tipo de regularizaciones estas herramientas jurídicas se utilizan muchísimo pues para hacer, vamos a decirlo, un poco de coladero en temas de regularización, y va a pasar que gente con documentación, vamos a decirlo, no del todo legal, se va a poder regularizar porque la policía no tiene medios para hacer frente a este aluvión de regularizaciones que van a llegar, ¿no? Ya lo advirtió Delegación de Gobierno, ya lo ha advertido Extranjería de Policía Nacional. Bueno, al final seguimos sin políticas, y mientras que el mar lo permita y Sánchez quiera, pues esto es lo que tendremos.
Joan Carles.
Clar, aquí jo el que em sorprèn és que seguim, com bé diu n'Eduardo Luna, igual, i que el delegat de govern no se li caigui sa cara de vergonya en no reconèixer que tenim una ruta migratòria consolidada, que segueixi disparant balons fora, que segueixi, com deies, vicepresident del govern ahir en el Parlament, mirant d'on ve el vent, mentre sa gent segueix arribant i mentre segueixen morint, que això és el més important, mentre segueixen morint. Perquè sa inacció del govern fa que tinguin certa complicitat amb aquestes morts, i ho dic així, perquè és molt greu que el govern d'Espanya ni atengui amb origen, ni hagi sol·licitat activar Frontex, ni hagi sol·licitat cap tipus de mesura, simplement mirar cap a una altra banda, esperar que la climatologia faci la seva feina i que aquestes persones segueixin morint en el Mediterrani. Això és lo vergonyós. I respecte dels menors, vaig conèixer una dada que em va cridar molt l'atenció. Només a Eivissa i Formentera tenim pràcticament 300 menors atesos. 172 a Eivissa i 111 a Formentera. La capacitat de Balears per atendre, per acollir en els menors no acompanyats són 72 places a totes les Illes Balears. 72 places. Què passa? En Vicent Marís, president del Consell d'Eivissa, posa escrit en el cel dient, escolti, la competència en la gestió de menors no acompanyats és dels Consells Insulars, i nosaltres tenim una capacitat adaptada en el número de places que tenim, que són 72 a tota Balears, i estem completament desbordats. De fet, només enguany el Consell d'Eivissa dedicarà 10,3 milions d'euros a l'assistència en aquests menors no acompanyats, sense cap tipus de recurs per part del govern de l'Estat i sense cap tipus d'acció per part del Ministeri de l'Interior.
I respecte a ara que dèiem de vosaltres, no? O plantejàveu el tema de poder reconèixer una ruta migratòria balear com a tal. Ja sabeu que fa uns mesos aquest programa se va posar en contacte a través de la nostra companya Yolanda Ruiz amb Frontex, amb aquesta entitat, per traslladar-li sobre aquesta qüestió. Mantenim el contacte a l'espera de saber si se declararà o no una ruta migratòria balear com a tal. Les darreres informacions van ser de fa només 2 dies i ens varen explicar que estan esperant un poc per tenir una major perspectiva. Afegeixen, el portaveu afegeix, que només podem tenir una major idea a les properes setmanes. O sigui que, qui sap si les properes setmanes se podria tenir més informació, definir una ruta o el manco...
Duim 3 anys així, però ells necessiten una major perspectiva. Duim 3 anys igual, duim 3 anys saturats, però ells necessiten una major perspectiva. Això és una prova molt evident,
sí que és
també, de com
que
funciona...
Va ser de rècord.
Sí, sí, claro. És que, i enguany també ho serà. És que el 2026 superarem el rècord de 2025, lògicament. Per tant, això és una prova empírica de com funciona l'administració i també de com funciona la Unió Europea. Aquí és que patim, és que pagam la factura, és que patim les conseqüències, som naltros, mentre ells han d'analitzar-ho amb major perspectiva perquè no tenen elements suficients encara. Vergonyós.
De totes maneres, no pensemos que Frontex son los superhéroes de Marvel y que porque en cuanto declaren la ruta migratoria nos van a poner 3 fragatas en mitad del mar para que los inmigrantes no lleguen. Esto, o sea, es que es ridículo. Frontex podrá decir lo que diga, tardará lo que tarde en hacerlo, pero al final es un tema de colaboración policial, es un tema de investigación, es un tema de medios. Da igual lo que diga Frontex. El problema es nuestro y el problema quien tiene que afrontarlo de una vez por todas es nuestro gobierno, que es el que tiene las competencias. Sánchez, en este caso, ¿eh?
Canviem de qüestió a l'espera de si al llarg del dia d'avui, qui sap, no?, si han de seguir actualitzant aquestes xifres d'arribada de migrants al nostre arxipèlag. El que arribarà és l'estiu. I el que pot arribar també són els problemes com, per exemple, la manca de mà d'obra. Ja sabeu que és complicat a vegades per alguns treballadors trobar un habitatge a la vegada que fan feina. Per això alguns hotels ja tenen directament la solució. No és d'ara, sempre s'ha fet. No? Alguns establiments destinaven una part dels seus hotels per allotjar en aquests treballadors. A Eivissa, els sindicats alerten que allotjar els treballadors en habitacions d'hotel, com farà el nou operador, no és la solució definitiva, la manca d'habitatge. Diuen que davant d'aquest problema els petits i mitjans empresaris advoquen per la col·laboració entre institucions. Això va ser, o el manco, la polèmica es va tornar a posar sobre la taula després de la inauguració d'aquest darrer parador. Així que vos demano, és evident que no és la solució, però és una ajuda. Comença ara per tu, me penso que te toca, Joan Carles.
Pues claro que és la solució. No hi ha una solució màgica, un bisturi màgic, però sí que aquí hi ha un munt de persones... Claríssim, lògicament. I dir el contrari és no tenir ni idea de lo que passa a Eivissa o que passa en el conjunt de Balears. Anem a veure, aquí tenim un gruix de persones que venen a treballar en la seva, i mos aporten una mà d'obra imprescindible pel nostre negoci turístic, que venen aquí no per establir-se aquí definitivament, sinó que venen a treballar 4-6 mesos i ara mateix... Qualsevol persona que treballi en el Departament de Recursos Humans de qualsevol cadena hotelera, en aquestes persones, si no els ofereixes habitatge, no vendran. Perquè, si se l'han de buscar ells, primer que no n'hi ha. I és poc que hi ha, és de molt mala qualitat. Per tant, si no els ofereixes residència en els treballadors que et venen, no tindràs treballadors, així de senzill. Per això, Esperador, amb molt bon cert i molt bon criteri, ha fet que un 30% dels espais que té en Esperador seran destinats a acollir en els seus treballadors. I això és algo que, com molt bé heu indicat, no és una cosa nova, no és una cosa que s'hagin inventat els depredadors. Això es feia així en els anys 70 i 80, quan es van començar a construir hotels i es destinava una part de les habitacions en els treballadors. Per tant, és la solució que ho canviarà tot? No. Això es fa, però és una més que fa falta, que és necessària i que és bona per almenys mitigar el problema de la vivenda, perquè l'alternativa que és ho destinem tot a la comercialització, tots aquests espais, i que es busquin la vida dels treballadors. Molt bé, qui vendrà? Que els contrataran els de sindicats? Els allotjaran els de sindicats? No?
Sí,
per tant, m'apareix molt bé la solució que proposa paradors i els hotelers.
Sí, vamos, estic totalment d'acord. Això se fa molts anys. Jo me'n recordo, amb mon pare ha treballat en molts hotels i ell ha conegut a molta gent que venia a fer la temporada i es quedava allà i no havia cap crítica. Jo crec que, de fet, la crítica hauria de ser si Esperador no hagués fet aquesta iniciativa, perquè si no serien crítica en Esperador per voler destinar totes les places que té disponibles per fer diners, no? Per tant, és evident, si ja no només passa en el sector turístic, tu te mires puestos de feina, ofertes de feina per periodistes i te diuen, si no tens residència a Mallorca, no t'ho contrato contacto directament perquè sé que és molt difícil que vingui una persona de la península a fer feina aquí. I ara només la manca de qualitat dels habitatges o els preus que elevats també són les estafes, perquè molta gent s'aprofita de la necessitat dels temporers que van a fer aquí la temporada turística i hi ha un munt d'anuncis que són falsos a internet i que després molta gent va a Eivissa o a Formentera a fer la temporada i se troba que el pis que ve llogat directament no existeix. Per tant, has d'oferir una alternativa en aquests treballadors perquè sense ells és impossible que funcioni l'economia, o sigui, es paralitzaria completament i perquè ja estem notant des de fa molts anys que hi ha molta gent que decideix no venir a fer la temporada a les Balears perquè no els hi surt a compte i no perquè els preus siguin baixos, vull dir, perquè un cambrer a Eivissa cobra més que un cambrer a Sòria, o sigui, això és evident, però és que l'alt cost del nivell de la vida fa que no els hi surt rentable i amb tot els drets del món aquestes persones decideixen quedar-se a Andalusia perquè no els hi surt a compte venir a Eivissa a fer feina.
A ver, estoy con mis compañeros. No es, para mí no es la gran solución, pero es una solución a un problema. Y hace años lo estabais diciendo todos, hace años que se hace, no ha pasado nada, nadie se ha arrancado las vestiduras. Y de hecho, no hace tantos años, otras empresas han empezado a hacerlo. Hay una en concreto, que es la que lleva a todos los socorristas de las playas, que trae a los socorristas para hacer la temporada y los aloja, en este caso, evidentemente, no en hoteles porque no tiene esa capacidad, pero sí que les alquila pisos para sus trabajadores. Por lo tanto, se le está dando un plus para que puedan venir a trabajar y para que les resulte atractivo y a nosotros para tener plazas de trabajo que de otra manera no tendríamos ocupadas. Yo creo que es la solución para esta gente que viene a hacer la temporada. Y además aquí habría que hacer una crítica, y ya sé que se me van a tirar encima, pero la voy a hacer. O sea, los hoteles cuando se están reformando estamos yendo a un modelo de reformas de hoteles que lo que buscan es gran lujo, zonas amplias, ¿no? Mucho más servicios para atrapar a ese cliente, ¿no? De más poder adquisitivo, y a lo mejor lo que hay que plantear es que en estas reformas una parte del hotel se pueda destinar a dar alojamiento a los propios trabajadores, ¿no? Para mí sí que es una solución.
No sé si voleu afegir algun punt més, però tu, idò, t'escolta, Joan Carles.
De fet, hi ha molts hotels a Eivissa que el que tenen és directament blocs d'apartaments només per treballadors. Jo penso, per exemple, aquí en una de les principals cadenes hotels que tenim a Eivissa, que és Palladium, que té blocs d'apartaments que, a més, cada planta està dividida en funció de la categoria del treballador. Per exemple, els subdirectors d'hotels i directors estan a unes habitacions, els treballadors d'un altre sector estan en unes altres habitacions. Per tant, em pareix completament necessari, i també ho va dir en Gabriel Escarré, que a ell li pareixia fantàstic destinar un 30% de seus espais disponibles per atendre treballadors. I aquí ho vincula amb el tema que posàvem anteriorment. Vos recordeu que en Gabriel Escarré va ser un dels primers que va dir, escolti, en els menors no acompanyats i que estiguen en edat de treballar i en els immigrants que arribin, aquí és una bona solució dar-los mà d'obra, perquè en tenim falta. Per tant, que arribin en regularitat, en seguretat, i els posarem a treballar. Per tant, allò em pareix que qui està dant, qui ha passat per davant a l'administració, és el propi sector privat, que té una capacitat d'adaptació en els problemes molt més ràpida que no la pròpia administració.
No, pero esto siempre pasa, o sea, el sector privado va por delante de lo público, primero porque para que se pongan de acuerdo para hacer algo, ya lo mismo acabó la legislatura, y segundo que cuando han conseguido los medios para hacer lo que se han propuesto hacer, ya seguramente no estén ni en política. Entonces, al final, es verdad que el sector privado va por delante.
9:47 minuts en concret, escoltam uns consells més darrere pausa d'aquesta tertúlia que reprenem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Cuando te es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IV3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en joc, Dental, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IV3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IV3 Ràdio amb tu. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau, IV3 Ràdio.
Són les 9:50. Acabam ja aquesta tertúlia, actualitzam la informació, com sabeu, ben pendents del temps, perquè avui també teníem una jornada de boira a alguns indrets de les nostres illes, i que és vera que no tant com en els dies previs. Les darreres 48 hores ha estat pràcticament les illes, no semblava, no?, el nostre arxipèlag. Però si posam el focus a l'aeroport, les darreres hores, com avançàvem abans, els nostres companys dels serveis informatius sí que han alterat alguns dels vols. En aquest cas, un procedent de Barcelona que tenia que aterrar aquest dimecres a Eivissa ha tingut que tornar enrere precisament per mort d'aquesta boira. Són les darreres informacions facilitades per AENA. De moment és l'única incidència registrada aquest dimecres que tenim per boira, però seguirem pendents a mesura que avanci el matí per si podria venir més al respecte. Estàvem parlant just abans dels anuncis de l'habitatge, de la manca d'habitatge, de les, algunes solucions que tenen els hotels per allotjar els seus treballadors, i no deixaran de banda l'habitatge, tot i que ja ho avançàvem ahir, com no va sortir endavant aquella proposta per limitar la venda d'habitatge als estrangers. Finalment no va tirar cap endavant, però no per això no deixa de ser notícia. No sé si vosaltres lamentau que no hagi tirat endavant aquesta postura, comença ara per tu, Eduardo, o si, com diu el Partit Popular i Vox, era dir als mallorquins, crec que la presidenta va utilitzar aquestes mateixes paraules, aquí han de vendre a casa seva, no?, i que era com una espècie d'invasió a la intimitat.
Jo no voy a entrar en lo que dicen los partidos políticos, porque como he dicho antes, ya me parece un galimatías. Lo que está claro es que no se podía aprobar porque va en contra del Tratado Fundacional de la Unión Europea. No se puede limitar la compra a extranjeros porque estamos dentro de un marco europeo en el cual lo que dice, y hay varios artículos que lo dicen, que tú puedes viajar libremente entre el territorio europeo y que te puedes establecer a vivir donde tú quieras. Por lo tanto, no se puede limitar la compra a extranjeros. Punto pelota. Todo lo que vaya detrás de eso es vender humo y es vender eslóganes políticos. Y ni entrar en temas de intimidad de tú vendré la casa a quien quieras, ni entrar en el tema de esta es la solución para el problema de la vivienda. No se puede limitar la compra a extranjeros porque estamos en un entorno europeo de libertad de movimiento y de establecimiento.
Sí, però jo distingiria perquè hi havia dues propostes de llei. Primera era la limitació a la compra d'habitatge no residents, perquè clar, els periodistes fem servir a estrangers, però no, seria no residents, ¿vale?, perquè una persona que sí que tingués la seva residència aquí sí que podrà comprar una casa, tot i que fos estrangera. Hi havia la limitació en la compra d'habitatge per part de no residents. També hi havia limitació a la compra d'habitatge per part de grans tenidors, que jo crec que aquí, això jurídic, bueno, els missatges m'ho podrien dir, però aquí, Pantura, sí que se podria fer alguna cosa. O sigui, vull dir, perquè no pots limitar que una empresa pugui tenir més de X habitatges? O sigui, aquí està el problema, precisament, perquè compren habitatges una empresa i els compren 10 habitatges una tacada i després els juguen i els venen. Vull dir, són empreses aquí, perquè no pots limitar?
Perquè hi ha altra llibertat, i a més és un dret constitucional, que és el tema de la llibertat de empresa i de negoci. Tu puedes establecerlo. Si para eso tendrías que declarar, primero,
zona tensionada.
Claro, zona tensionada. Segundo, un bien constitucionalmente protegido. Hacer una regulación nacional que te regule el número de viviendas, en este caso, que se pueden comprar, lo cual, ya te digo, que plantearía cuestiones de inconstitucionalidad como un piano. Y luego, a partir de ahí, regular. Pero de entrada decir que los grandes tenedores no van a poder comprar, pues para mí, mentalmente, o mi mente jurídica, estallan 100.000 conceptos.
Però també, per exemple, el Tribunal Suprem sí que va avalar que es limités el lloguer turístic aquí a Palma per raons d'interès general i perquè era una situació molt excepcional. Això també va en contra del lliure mercat. Vull dir, que realment jo crec que...
No, però això és una qüestió de planejament urbanístic.
El debat, com a mínim, sí que es pot tenir pel que fa a les empreses que compren compren i que tenen, crec que la definició gran tenidora més de 10 habitatges, si no vaig errada, crec que aquest debat com a mínim es pot tenir. I una cosa que sí que trob que sí que és molt més factible és l'ITP. O sigui, la segona proposta era apujar l'impost de transmissions patrimonials a determinats habitatges i a determinats compradors. L'ITP és autonòmic.
Podemos debatir
aquí,
de lo que sea.
Aquí se pot debatir sense cap problema.
No, és que hay que debatir. Y hay que debatir de todos estos aspectos. Y quien tiene que debatir son los políticos. Y además tendrían que debatir con herramientas, tendrían que debatir con argumentos y tendrían que debatir con informes técnicos.
Seriamente, eso no es. Con el argumento de barra de bar de decir eso esto es. Va en contra de la... Esto va en contra de yo vendo mi casa a quien me da la gana.
Pero es que al final estamos, cuando ves el Parlamento, estamos ante discusiones de barra de bar o de cuñados en una cena de Navidad, que esto es lo que siempre estamos criticando, que nos falta altura política y nos falta argumentación, y en este caso técnica y jurídica, pues para poner propuestas encima de la mesa. Pero te digo una cosa, y lo estamos viendo en los últimos años, yo no creo que la solución sea prohibirlo todo. Queremos prohibir el acceso a las redes sociales a menores, queremos prohibir que nos compre la vivienda, el establecimiento de los barcos, B2B Day, que nos van a prohibir respirar pasado mañana.
No voy 55, me quedan només 5 minuts. I, si vos sembla, m'agradaria al Manco poder introduir el darrer tema, malament sigui en format titulars, perquè m'ha cridat l'atenció, no deixa de ser cridaner. Alguns estudis, en aquest cas, una de les dades extretes del baròmetre de joventut i gènere que elabora l'entitat FAT Joventut, diu que el feminisme retrocedeix entre els joves, que assenyala que ara menys d'un 40% aposten per la igualtat, quan fa només 5 anys arribaven al 50%. Vos demano què creus que ha passat, i comens per tu, Joan Carles, que sé que tenies ganes de comentar encara el tema anterior i t'he teat, però volia el Manco tenir els titulars d'aquest darrer tema que no vull deixar de banda.
Em pareix un tema molt greu i pens que l'origen està en que s'ha pervertit tant el feminisme que això ha passat ja, s'ha passat de rosca, ja no parlem d'igualtat, estan ben constantment regulacions que pertanyen en el moviment woke, especialment amb especial incidència als Estats Units, que el que han fet és que s'hagi banalitzat la finalitat original del feminisme, que efectivament és igualtat de drets entre homes i dones. I això està fent, això està calant molt especialment a través de xarxes socials entre joves que veuen certes regulacions i veuen certs comportaments, certes actituds de determinats partits polítics completament absurdes, i el que fa és que es posicionin en contra. Que el que diguen és, mirau, si el feminisme és això, jo no vull ser això. I això, el que va és en detriment del propi feminisme. Per tant, jo penso que el que hem d'intentar recuperar és el seny i no expulsar en aquests joves, sinó fer-los entendre que la igualtat és més necessària que mai, perquè segueixen morint dones, i segueix havent discriminació. És una realitat. I el que hauria de fer determinats sectors feministes és començar a plantejar propostes que siguin raonables, que no es passin de frenada i que no allunyin en aquests joves que veuen els seus comportaments com a completament ridículs i absurds.
Quins són els arguments per tu? De les raons, de per què de créixer el feminisme entre els joves, Angie?
Jo crec que els mitjans de comunicació aquí també tenen una responsabilitat, perquè el moviment feminista és molt divers i molt variat, i hi ha representants, i hi ha propostes, milers de propostes i de pensament de què és el feminisme, i moltes vegades li donem més eco i més bombo a propostes que, per exemple, pues, un debat sobre el llenguatge, no? Sobre si s'ha de xerrar d'una determinada manera o d'una altra, en comptes de donar veu a plantejaments que siguin seriosos, perquè per mi, per exemple, és molt més important la bretxa salarial que pot existir entre un home i una dona, que si fem servir un determinat llenguatge, no? Que es pot xerrar sobretot, però crec que hem de posar el focus en els temes del dia a dia, i crec que aquí els mitjans tenim culpa i que hem de potenciar aquesta educació en els joves, perquè la paraula feminisme el que implica no és odi cap als homes, sinó igualtat entre homes i dones.
Yo no voy a comprar el argumento de que nuestros jóvenes hayan caído en temas de igualdad. Al contrario, basta verlos. Y yo los veo muy jovencitos en la uni cuando llegan en primero. Tienen clarísimo que la igualdad es un tema que tiene que estar presente. Lo que pasa es que se han dado cuenta de que ciertos conceptos llevados al extremo ya no calan en ellos. Entonces, yo estoy con mi compañero, que han llegado al punto que dicen: si esto es el feminismo, yo no lo quiero. Sí que quiero la igualdad, pero no compro
la
en los eslóganes.
La pasaban como una eina de manipulación política.
Sí, es que es como se percibe, pero en este...
Digo, el estudio.
Pero en esta parte y en las otras partes con el tema de lo de la extrema derecha. Al final es igual, cuando coges los conceptos y los polarizas, la gente los interpreta así, los interpreta como: me estás intentando manipular políticamente. Por lo tanto, si este es el concepto que me venden, no lo quiero. Yo sé que quiero la igualdad, sé que amo a mi país y ni por una cosa soy feminista ni por la otra soy de extrema derecha.
Pero el problema está en quan s'associa el moviment feminista a una determinada ideologia. Vull dir, és que jo crec que qualsevol persona s'hauria de definir com a feminista, igual que s'ha definir com a demòcrata. Vull dir que no, crec que hi ha coses a favor de desigualtat, vull dir que hi ha coses que haurien de ser transversals independentment de la ideologia política.
Sí, però si los chiringuitos te lo venden a calzador y te meten el concepto llevado al extremo, genera justamente esto, que la gente no te lo compre.
No, pràcticament són les 10, ens queden només uns segons. Angie, Joan Carles, Eduardo, que tingueu un bon dimecres tots tres.
Gràcies,
bon
dia, igualment. Gràcies.
Escoltam les notícies.
Igualment, salut i alegria.
Igualment per tu. I reprenem tot d'una aquest programa, aquí, a través de la ràdio i de la televisió.